Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, informa Pere Gilard. Els líders de la Unió Europea han arribat a un acord per crear un fons de reconstrucció de l'economia de 750.000 milions d'euros, dels quals més d'un 50% seran subvencions. El pacte ha arribat aquest dimarts a primera hora del matí, després de 4 dies de negociacions per part dels caps d'estat i de govern europeus. Coneguem la valoració que n'ha fet el cap de l'executiu espanyol, David Fleta. Més detalls, sisplau.
Espanya disposarà de 140.000 milions d'euros a mobilitzar en 6 anys, 72.000 en transferències. És l'equivalent a l'11% del PIB espanyol. Els diners han d'anar a parar a tres objectius: transició digital, ecològica i formació. El president del govern espanyol ha qualificat l'acord de nou pla Marshall i ha dit que suposarà una transformació profunda del país.
Un autèntico plan Marshall para dar una resposta en primer lugar contundente a la crisis de la Covid, pero también mirando hacia el futuro para hacer esas transformaciones que necesitamos hacer si queremos ser una economía resiliente, competitiva, inclusiva y digital y verde durante las próximas décadas.
La capacitat executiva del fons estarà en mans de la Comissió Europea i els països no tindran capacitat de veto.
Gràcies, David. I d'aquí una hora comença el judici als quatre exmembres de la Mesa del Parlament, el 2017, i l'exdiputada de la CUP, Mireia Boya, per haver desobeït les resolucions del Tribunal Constitucional i tramitat iniciatives parlamentàries a favor de la independència i de l'1 d'octubre. Serà el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya qui jutjarà, a partir, com dèiem, de les 10 del matí, a Lluís Corominas, Ramona Barrufet, Lluís Guinó, Anna Simó i Mireia Boya. Aquest matí està previst que els 5 acusats declarin, mentre que a la tarda començarà el torn dels testimonis. Més coses. En matèria d'habitatge, Sant Cugat del Vallès és un dels 60 municipis que la proposició de llei registrada al Parlament preveu que puguin regular els preus del lloguer d'habitatges. La futura llei catalana estableix que les zones declarades en mercat d'habitatge tens puguin regular els preus en funció d'una referència a partir d'un índex. Ampliem aquesta informació des de Cugat Mèdia. Sergio Morales, bon dia.
Bon dia. Des de Sant Cugat, l'Ajuntament veu amb bons ulls aquest pas endavant i es mostra encerts amb que la normativa ajudi a fer front a la problemàtica habitacional del municipi. Així ho valora la tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Núria Givert.
Tenint un dels lloguers més cars de l'Estat, tenint la demanda que tenim de protecció oficial, tots aquests indicadors que tenim, ens sembla completament lògic que hi siguem. De fet, segurament no hi havia cap dubte, no?, que Sant Cugat hi havia de ser.
Una vegada aprovada la norma, Sant Cugat concretarà la seva aplicació al municipi, que es treballarà en el marc del comissionat de l'habitatge.
Gràcies, Sergio. I pel que fa a dades d'afectats per la pandèmia, Catalunya ha sumat 748 nous positius per Covid-19 respecte al balanç de fa 24 hores, segons les últimes dades comunicades aquest dilluns pel Departament de Salut. I pel que fa als esports, el Deportivo Fuenlabrada, que s'ha suspès aquest dilluns per diversos casos de coronavirus a l'equip madrileny, es jugarà el 30 de juliol. Això implica que el play-off d'ascens a primera, en què el Girona està implicat, passarà a l'agost, els dies 2 i 5, i les semifinals, i el 8 i l'11, la final, que se solaparia amb la tornada als vuitens de la final de la Lliga de Campions. Per altra banda, també explicar-vos pel que fa a mobilitat, que ja s'ha restablert el servei habitual de l'AVE entre Figueres i Girona després del sabotatge per la visita del rei, segons ha informat Renfe aquest matí. Tanquem amb Cultura. Pol Peiró, bon dia.
La Fundació Carulla posa en marxa SOS Cultura, un programa extraordinari de suport als creadors culturals. Les beques i ajuts busquen propostes artístiques inèdites i volen fomentar la participació cultural amb quatre convocatòries: suport a creacions artístiques a l'espai públic, suport a creacions literàries en llengua catalana, ajudes al desenvolupament de Mutare en el territori i tarifació social al Museu de la Vida Rural.
L'estiu és l'època de l'any que més ens agrada mullar-nos. Podem fer-ho a platges, llacs, gorgs o piscines. Però enguany el coronavirus ha provocat restriccions i mesures de seguretat especials. Com s'ha adaptat als municipis? Hi ha moltes prohibicions. En parlem avui a l'Obert per Vacances.
Obert per Vacances.
Bon dia, és dimarts i obrim la segona edició del magazín d'estiu de la xarxa, que podeu escoltar més de 50 emissores de proximitat. Un dimarts que serem pendents a les restriccions per fer-nos un bany, però també anirem a Mataró per conèixer la reobertura del cas de l'Helena Jubany, assassinada l'any 2001. A l'Obert per Vacances avui també tindrem temps per parlar de nutrició, marxarem en directe a l'aeroport del Prat i voldrem saber com feu vosaltres, els oients, les amanides d'estiu. Entre totes les trucades sortejarem una cistella dels supermercats Capravo. Acabarem aprenent una mica de rus i concursarem també amb el TikTok i el català. Obrim 2 hores de ràdio, com cada matí, perquè nosaltres, un dia més, no fem vacances.
Obert per vacances, amb Carles Carvajal.
Temperatures actuals a Catalunya. A Cambrils, al Baix Camp, 24 graus. A Torroella de Montgrí, també a 23 graus. A Terrassa, al Vallès Occidental, 21 graus. I a Tàrrega, a l'Urgell, 20 graus.
La mirada del dia.
Ho dèiem, aquest no és un estiu qualsevol, això és evident. La imatge de platges amb restriccions d'aforament, gent amb mascareta, gorgs tancats als banyistes. El coronavirus també està afectant els espais naturals del nostre país i ara mateix ho volem analitzar a la nostra mirada del dia. Ho farem en tres punts de directe. La primera connexió ens porta fins a Altafulla, un dels municipis al litoral de la costa catalana que han hagut de prendre un seguit de mesures de seguretat per obrir la platja als veïns de la vila, però també als turistes, que són part del seu actiu més important durant els mesos d'estiu. D'entrada, connectem amb el nostre company d'Altafulla Ràdio, amb Marc Pérez. Marc, bon dia.
Bon dia, Carles. Doncs sí, em trobo, com deies, ara mateix a la plaça Martí Rollo, on m'he citat amb la regidora de Turisme i Comerç de l'Ajuntament d'Altafulla, Natàlia Sanz, a la qual podem donar la benvinguda obert per vacances. Molt bon dia, Natàlia.
Hola, molt bon dia. Moltes gràcies.
Bé, primer de tot, Natàlia, preguntar-li, a la platja s'han hagut de prendre una sèrie de mesures de seguretat, bé, doncs molt concretes, com la retirada de les dutxes i els serveis o la contractació d'agents informadors. Cal preguntar, estan funcionant després d'aquestes primeres setmanes de servei ja a la platja?
Doncs la veritat és que sí. Nosaltres vam optar per no posar ni dutxes ni rentapeus, ni lavabos per accés a tothom, sinó un lavabo així. I realment sí que estan funcionant. La gent al principi no ho entenia, però quan els hi expliques, hem posat cartells per tot arreu, hem posat els informadors, doncs realment ho entenen, no? Que no és viable mantenir-ho net i desinfectat per tothom, i doncs agafen un cubell d'aigua, com s'havia fet tota la vida, s'aixuguen els pauets i cap a casa. Vull dir, entenen que prevaleix la seguretat davant de la comoditat, no?, en aquest cas.
També s'ha instal·lat una food truck a prop de la platja que substitueix la tradicional guingueta de fusta amb l'objectiu de donar doncs, o d'adequar-se al servei responent a les mesures de seguretat, però també per evitar aquelles festes nocturnes que eren tradicionals al municipi quan, evidentment, es podien fer sense cap tipus de perill per ningú.
El tema de la food truck doncs, és un tema que nosaltres l'any passat ja ens ho vam plantejar. L'any passat vam tenir molts problemes amb el xiringuito que hi havia. Llavors, enguany, quan vam haver de licitar el servei i es va fer tota la feina durant la quarantena, tenia molt clar que no podia ser un format com el que venia fins al dia d'avui, no? Llavors vam optar més per un xiringuito, food truck, una quingueta, doncs, més enfocat al dia de platja, poder fer un mos fred, un entrepà envasat, unes patates, un refresc, un cafè, però no amb l'opció de discoteca, que és el que havíem tingut fins en aquest moment, no? Realment està funcionant molt bé, respecten molt bé els horaris. De fet, nosaltres vam anar l'altre dia a fer un beure després de sopar, primeres copes, és fantàstic. No, vull dir, no treu l'essència de xiringuito de platja, de guingueta de platja, però no incita a quedar-te fins a les 1000 fent un xivarri que perjudiqui a tots els veïns.
Natàlia, bon dia.
Hola, bon dia.
No sé si tothom s'ha mostrat a favor d'aquestes mesures, però l'Ajuntament s'ha mostrat molt ferm, no?, en aquestes decisions.
Sí, al principi la gent no ho acabava d'encaixar, no? Però quan els hi dones unes explicacions, de fet hem omplert tot el passeig marítim amb aquestes explicacions, que és per la seguretat de tothom. No és que no vulguem invertir, de fet havíem fet ampliació de partida per comprar els rentapeus nous i dutxes, però bueno, dutxes no, que són les que teníem, però no és per qüestió econòmica, és per qüestió de salut. La gent al principi se't queda mirant una mica així i va bé, però quan veus que, clar, passes una mà, tornes a passar una altra mà i és aigua dolça, que no, el virus sí que es manté amb aigua dolça i no amb aigua salada, doncs al final la gent ho entén. Igual que la supressió de la majoria de lavabos, no? Hem deixat un al costat de la guingueta per poder-ho controlar amb clau i coneixem qui entra per poder anar desinfectant, no és una altra cosa.
Com ha afectat tot plegat el turisme del municipi, que sabem que aquí Altafulla doncs, és un dels actius més importants a nivell econòmic?
El tema del turisme, doncs, Altafulla, com tots els altres pobles de costa, es veu afectat, no? Es veu força afectat amb el tema dels estrangers, doncs molts no poden arribar, molts no volen venir per les notícies que estan sortint, però sí que hem guanyat moltíssim amb turisme nacional. A finals de juny, juliol, doncs, tot el que teníem per aquí era gent de Aragó, País Basc, Navarra, La Rioja. Vull dir, la gent ha volgut fer quedar-se a casa i moure's per dins, i bé, anem a poc a poc. Jo espero que els rebrots aquests es parin ara al mes de l'agost, que encara farà més calor i la gent, crec, espero que estigui més conscienciada amb l'ús de la mascareta i dels contactes i de més, i tornem a tenir una miqueta més de normalitat de lo que podria ser un agost atípic, però un agost.
Precisament, parlava ara vostè de rebrots, hi ha hagut a Lleida, a Barcelona, els preocupa que aquests rebrots s'acabin traslladant o tornant a la nostra demarcació?
Bé, no sé com explicar-ho, a Tarragona s'ha fet prou bé, la gent ha pres molta consciència. De fet, Altafulla, durant tot el confinament, vam tenir molts pocs casos, cap mort. Vull dir, hem de felicitar la gent d'Altafulla. Espero que siguem així, que amb la consciència que hem portat durant tot el confinament, i que no pel fet de que sigui estiu tot s'hi val. Espero que la gent ho faci bé, que no ens contagiem i que seguim com fins ara, i que no cap rebrot. I sí que es coneix un, dos casos per aquí a prop, però en cap moment un brot. Vull dir, gent que ha estat en contacte amb altres municipis, altres, però no tenim motiu d'escàndol ni d'espantar-nos ni res de tot això. Per tant, Tarragona no surt mai en cap mapa de rebrot. Crec que som una petita illa dins de lo que està passant als nostres voltants.
Natàlia Sans, regidora de Turisme i Comerç a l'Ajuntament d'Altafulla, gràcies per haver estat a l'Obert per Vacances. I dèiem, el govern català ha dictat noves mesures restrictives per evitar la propagació del coronavirus també a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Una normativa que no preveu el tancament permanent de les platges, però, atenció, recomana als ajuntaments que reforcin el control per assegurar el compliment de les mesures de seguretat. Anem en directe a aquesta hora a la platja de Badalona. Company de Radio Ciutat de Badalona, Alex Sisó. No sé si a aquesta hora, quan falten 2 minuts per 9:15, aquest és el son directe, hi ha molta gent a la platja de Badalona.
Bon dia, Carles. Doncs per ser primera hora ja et puc dir que hi ha bastants banyistes, bastanta gent que ja està endinsada, capbussant-se al mar, i també aquí a la sorra, on em trobo just davant del mar, doncs moltes persones ja que han estès la seva tovallola, també el seu parasol, aquí gaudint d'aquest dia radiant que fa a Badalona, on ara mateix tenim una temperatura de 26 graus i bandera verda a tot el litoral badaloní. Com deies, Carles, les platges de Badalona, per exemple, aquesta és la que em trobo, la platja d'en Pont d'en Botifarreta, poden acollir durant aquesta temporada d'estiu de manera simultània entre 14.000 i 25.000 usuaris i usuàries, complir les mesures i les distàncies recomanades per les autoritats sanitàries. La diferència de la capacitat depèn de la tipologia d'usuaris, com ara persones soles, parelles, famílies o grups. Per facilitar l'obtenció de dades sobre la situació de l'aforament de les platges d'aquí de Badalona i la seva comunicació amb la ciutadania a temps real, els serveis tècnics de l'Ajuntament han dividit el litoral de Badalona en 9 trams. Aquests espais d'entre 200 i 500 metres fan més senzill el càlcul de les persones que en poden fer ús de la platja en cada moment, garantint, això sí, la limitació o el tancament dels accessos, si fos necessari. El control de l'aforament es fan als mateixos trams de platja pels grups d'agents cívics que van informant puntualment al Centre de Coordinació de Platges, ubicat a l'edifici de Capitania del Port de Badalona, que processa i analitza la informació en tot moment. Les dades, Carles, de l'aforament, així com l'estat de les platges, es poden consultar al web municipal i també a Twitter, Dir també que es treballa en una prova pilot amb la possibilitat d'instal·lar aquí a les platges badalonines diversos panells electrònics per tal d'informar sobre l'aforament en cada moment als diversos trams de la platja. Com et dic, Carles, de moment bastant animada aquí la gent, capbussant-se, d'altres caminant per la vora del mar, repensant-se si es endinsen a mar o no, però sens dubte un dia radiant per gaudir de la platja aquí a Badalona.
Gràcies, Àlex. Bon dia.
Obert per vacances. Seguim l'actualitat.
Ara mateix és un quart de 10 del matí de les platges Altafulla i de Badalona a l'interior. L'Ajuntament de Bigues i Reis ha reforçat la vigilància als rius de la zona per evitar comportaments incívics i també aglomeracions aquest estiu. Anem fins a Ona Codinenca amb la nostra companya Caral Campàs. Caral, bon dia.
Hola, bon dia.
Quina és la problemàtica?
Doncs recentment s'han vist grups de persones i fins i tot famílies completes anant a banyar-se als gorgs situats sota els cingles del Bertí. Per això, com bé deies, l'Ajuntament de Bigues i Riells ha contractat un servei de vigilància per controlar l'accés i voltar pels entorns de l'espai natural d'aquests cingles. L'objectiu de la iniciativa, que la duen a terme cada estiu, és preservar l'entorn natural i minimitzar sobretot també el risc d'incendi. En parlem ara amb el regidor de Medi Ambient a l'Ajuntament de Bigues, Jesús Cano. Bon dia.
Bon dia.
Malgrat que la majoria de gent, podríem dir, que fa excursions per l'espai natural respectant el medi ambient, també s'han vist famílies per la vora dels gorgs del riu Tenes que han aprofitat el moment per refrescar-se. És així, no?
Sí, bé, és una problemàtica que ja fa uns quants anys que l'estem arrossegant i bé, com bé heu dit, doncs per això es contracta aquest servei de vigilància per tal d'intentar minimitzar dintre de les nostres possibilitats doncs aquestes males praxis que hi ha, no? A part del que ja regulen les ordenances de la prohibició del bany i tot això.
Ja saps, bon dia. No sé si hi ha en cas d'infracció sanciona amb una multa econòmica.
Sí, el fet d'anar als gorgs, fins a cert punt no, perquè hi ha una part que sí que és restringida, perquè tot això del que heu dit de la massificació que hi ha i de la prevenció d'incendis, doncs també hem de tenir en compte que en el que és el riu hi ha la llúdriga, que és una espècie que s'ha reintroduït fa poc i per tant també s'ha de tenir cura del seu entorn, que és un altre motiu més per tot això de la vigilància. I llavors sí, les ordenances doncs ja al respecte doncs ja preveuen sancions doncs per aquestes praxis que no es permeten.
No sé si fa molts dies que s'ha incorporat aquesta vigilància i si heu vist un canvi d'actitud entre els visitants.
Bueno, ja aquest any també tenim en compte que per tot el tema de la pandèmia i que les mobilitats estan més restringides, sí que el que hem notat és un increment en les visites en els gorgs. Ja hem arribat a trobar doncs, que tot el que és el nucli de Riells, que pràcticament inclús en els propis veïns els hi és molt complicat d'aparcar, perquè per la quantitat de gent que ve.
Ja saps, ja para.
És el que dèieu, hi ha molta gent que ve a caminar, a fer excursions, aquests en principi se suposa que es comporten, però
aquests
també
es comporten,
sí que hi ha molt, se suposa, perquè clar, tampoc pots estar perseguint a tothom.
A tothom, eh?
Perquè són molts. Però sí que es veu, doncs, sobretot en els gorgs, que hi ha gent que s'hi banya. Hem arribat a veure imatges doncs, que t'han deixat tot allà, tota una filera de llaunes de cerveses i de Coca-Coles i tot això, que dius, home, per favor, no? Sí, ja no és el sol fet de banyar, sinó que
civisme,
contamines
eh?
A l'entorn, almenys. Exacte, una manca de civisme alarmant.
Jesús, ja per acabar, no sé si aquest servei de vigilància s'ha previst que es mantingui durant tot l'estiu.
Sí. Això, en principi, serà tot l'estiu, uns dies a la setmana, que tampoc direm quins, perquè és que si no, al final la gent serà, mira, aquests dies sabem que hi són i aquests dies sabem que no hi són, doncs ara barra lliure, no? Que els pressupostos són els que són i els diners són els que són. Evidentment, ens agradaria poder controlar més del que ho fem, com tot, no? Però, esclar, les circumstàncies obliguen i... I bé, de moment, doncs home, sí que quan hi són es nota, realment es nota. Tot i així, que l'entorn és molt complicat de controlar perquè hi ha molts punts d'accés i la gent això també ho sap. I bé, és complicat, però bé, en general sí que s'ha notat des de que s'està fent el tema dels guardes rurals que vigilen els gorgs, doncs, que s'ha millorat. Evidentment no s'ha resolt, però s'ha millorat.
Doncs esperem que això segueixi així durant tot aquest estiu. Jesús Farem. Cano, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Bigues i Reis, gràcies i bon dia.
Bon dia.
Obert per vacances. Seguim l'actualitat.
Passen 5 minuts, un quart de 10 del matí. És un moment ideal, per què no, per fer un cafè a aquesta hora. Avui el volem fer des de Mataró Ràdio i volem parlar d'un succés que està de plena actualitat, tot i que va passar, malauradament, el 2001. Estem parlant del cas de l'Helena Jubany, una jove mataronina que va ser i va aparèixer mort a Sabadell l'any 2001. Allà ens acompanya als estudis de Mataró Ràdio el germà de l'Helena. Joan, bon dia.
Hola, molt bon dia tinguem.
Suposo que després de tants anys, no sé quina sensació tens, que ara s'ha pogut reobrir aquest cas.
Bé, de moment no s'ha reobert, el que ja és una pressió popular perquè es reobri.
Almenys mediàtica i... sí, que s'ha obert.
Sí, exacte. O sigui que el cas s'ha posat d'actualitat i que... el que fins ara era la lluita de la família de l'Helena Jubany perquè es reobrís el cas, s'ha fet una causa col·lectiva, una causa de la gent. Hi ha molta gent que ha empatitzat i s'ha solidaritzat amb la família de l'Helena, i ara ja no som només la família, sinó això, molta gent que estem doncs, demanant que es reobri la causa i que puguem saber la veritat del que va passar amb l'assassinat de l'Helena Jubany.
Doncs amb en Joan Jubany fem aquest cafè.
Obert per vacances. El cafè de les 9.
Jubany la van matar el primer cap de setmana de desembre de 2001. Dos mesos després, al febrer del 2002, el jutge, en contra del que opinen els policies que investiguen el cas, només ordena detenir la Munsa, una companya d'excursions de la víctima. Els policies també volien detenir el Santi, nòvio de la Munsa, i que suposadament també viu al pis on hauria passat tot. Per què no els detenen a tots dos? I per què haurien matat a l'Helena, si és que ho van fer ells?
Dèiem que aquest cas s'ha reobert mediàticament, sobretot gràcies a l'emissió del programa Crims de TV3. N'hem escoltat un fragment. Deixeu-me saludar també la nostra companya de Mataró Ràdio, la Laia Sant Miquel. Laia, bon dia.
Bon dia, Carles.
Doncs, si et sembla, fem aquest cafè amb en Joan.
I tant. Com bé deies, Carles, es veu que el cas ha donat un tomb a partir de l'emissió del programa Crims, oi, Joan?
Sí, efectivament. A partir de l'emissió del programa Crims, en ple confinament, amb tothom davant de la tele, doncs el cas s'ha donat a conèixer per qui encara no el coneixia, i sobretot això a Sabadell, que és un lloc on a Sabadell és on va passar el crim, on van assassinar l'Helena. Allà sempre s'havia passat molt de puntetes sobre el cas, no se'n parlava gaire, i l'emissió del programa Crims en ple confinament doncs ha fet que es posés d'actualitat i que això, molta gent de Sabadell se sentís indignada de que això hagués passat a la seva ciutat i que el cas no s'hagués resolt i el presumpte assassí o assassins doncs continuïn campant per la ciutat de Sabadell com si no hagués passat res.
Joan, precisament per alguns dels sospitosos, el delicte prescriuria l'any vinent. És aquest potser un dels principals motius per intentar reobrir el cas ara?
Sí, és cert que el cas prescriu al cap de 20 anys de l'assassinat o al cap de 20 anys de l'última diligència judicial en el cas de les persones que hagin estat imputades. Ara mateix no ens neguiteja especialment el fet de la prescripció, perquè pensem que hi ha temps de sobres per si el jutge reobre i si la policia es posa a investigar i si s'arriba fins al final. Entenem que hi ha prou temps perquè es pugui resoldre el crim. Però bé, sí que és cert que tenim això, aquest tic-tac dels 20 anys que encara ens queda això, un any i una mica més de coll per resoldre el cas.
Joan, fa pocs dies vau presentar als jutjats de Sabadell noves proves i indicis que qüestionen aquesta coartada del principal sospitós. No sé com, potser molta gent es pregunta com s'han aconseguit 19 anys després, què ha canviat.
Sí, bàsicament és això que dèiem abans, que al tornar-se a posar d'actualitat el cas i gent que no el coneixia doncs, l'ha pogut conèixer, doncs ens hem trobat això, que gent de Sabadell s'ha posat en contacte amb nosaltres, amb la família de l'Helena, i ens ha aportat nous detalls, nous indicis, que això, que fins ara no havíem posat en coneixement nostre, i això, amb tota aquesta sèrie de nous elements i nous detalls, doncs hem pogut presentar un escrit sol·licitant al jutge que reobri el cas en base a que hi ha noves proves, nous indicis i nous testimonis que desmunten la coartada del fins ara principal sospitós.
No sé si amb aquestes proves, Joan, es podria ampliar el nombre de sospitosos.
Sí, nosaltres tenim clar i estem convençuts de que aquí hi ha diverses persones implicades amb diferents graus de participació, des de l'autoria material de l'assassinat, doncs fins a haver-hi col·laborat amb diferents graus, fins a arribar a l'encobriment, que també hi ha sigut. I ara mateix ens centrem amb el principal sospitós, però sense descartar que si el cas es reobre i la policia es posa a investigar, doncs es confirmi la participació d'altra gent que també està implicada en l'assassinat de l'Helena. De fet, hi ha això, presumptes implicats que es contradeien entre ells quan la policia els va citar a declarar, que tornaven l'endemà a modificar la rectificació que havien fet davant de la policia per fer quadrar les coartades que explicaven uns amb les coartades que explicaven els altres, i això tant ho van fer el Santi La Iglesia i la Montse Careta com dos altres personatges que són el Xavi Jiménez i el Jaume Sanllehí, que van estar contradient-se entre ells, van mentir en les seves declaracions davant de la policia i van tornar l'endemà per rectificar les seves declaracions de forma voluntària. Per tant, entenem que aquí doncs això, hi ha fil per estirar i hi ha terreny per investigar si ara s'hi posen els Mossos d'Esquadra o el cos policial que
Joan,
el jutge designi com a policia judicial.
Precisament, a part de les contradiccions que van tenir diferents testimonis o sospitosos, per què penseu que el jutge es va negar en el seu moment a tirar endavant algunes de les diligències o investigació de proves que vosaltres precisament vau demanar?
Mira, això és un fet que encara no entenem a hores d'ara, doncs, el comportament d'aquest jutge que realment va acabar esgarrant la instrucció de la causa. El que sí que és una evidència és que el jutge Don Horacio només va enviar a la presó a dues dones, una de les quals, a parer nostre, no tenia cap vinculació amb el crim, i en canvi no va actuar de la mateixa manera amb els homes sospitosos. Entenem que aquí hi ha un comportament misògin, un comportament masclista, i ja us dic, a hores d'ara no entenem per què hi va haver aquesta mala instrucció i perquè això es va permetre en el seu dia.
Clar, perquè a més no només és descobrir qui va ser l'autor del crim, sinó que suposo que també us agradaria saber el motiu. Quin penseu que va ser vosaltres, des de les informacions que heu anat recopilant al llarg d'aquests anys?
Bé, això nosaltres no som capaços de posar-nos en la pell dels assassins de l'Helena, i això els hi hauríem de preguntar amb ells el dia que sapiguem qui són, no? Realment no sabem què li passa pel cap a algú quan decideix matar a una persona com l'Helena Jubany.
Joan, no sé si encara es poden fer arribar més proves. No sé si deies que des de Sabadell, després de l'obertura mediàtica, gràcies al programa Crims de TV3, us han fet arribar més documentació. No sé si això encara pot estar obert i resta obert.
Sí, tothom que tingui informacions rellevants, que cregui que poden ser útils per ajudar a resoldre el cas, pot contactar amb nosaltres a través de la web helena.jubany.cat/crim. Des d'allà hi ha un formulari de contacte amb què es pot contactar amb la família de l'Helena anònimament, i sí, fem una crida que tothom que encara tingui informacions que cregui que poden ser útils per ajudar a resoldre el cas i que encara no les hagi fet arribar, pot fer-ho a través d'aquesta web que hem habilitat.
Joan, per acabar, veu presentar les noves proves als jutjats de Sabadell. Ara, quin és el proper pas?
Bé, ara nosaltres hem presentat l'escrit sol·licitant en el jutge la reobertura de la causa. Ara el jutge haurà de resoldre sobre aquesta sol·licitud que fem nosaltres. Possiblement ho consulti el fiscal abans de prendre una decisió, i si el fiscal es posiciona també a favor de la reobertura, no dubtem de que així serà, de que es reobrirà el cas i de que el jutge encarregarà a algun cos policial. Nosaltres proposàvem que fossin els Mossos d'Esquadra, que actuï com a policia judicial i que continuï les indagacions i les investigacions per resoldre tots aquells fils que van quedar pendents d'estirar quan el jutge va arxivar el cas l'any 2004.
Joan, t'agraeixo moltíssim, de veritat, de debò, que hagis estat aquest matí amb nosaltres a l'Obert per Vacances, i tant de debò puguem tornar-ne a parlar ben aviat, aquesta vegada sí, amb aquest cas resolt des de fa 19 anys que espereu aquesta resolució. De veritat, una forta abraçada i seguirem de ben a prop al cas.
Sí, m'ha agradat fer aquest tres, i bé, sí, n'anirem parlant, però hem de tenir en compte que és un tema que va per llarg,
un procés llarg,
que no es resoldrà en qüestió de dies ni de setmanes, però bé, estem esperançats de que aquest cop finalment es faci justícia per l'Helena i puguem saber qui la va assassinar, com i per què.
Joan, moltíssimes gràcies.
De 9 a 11 del matí, Obert per Vacances.
Us anem acompanyant des de l'Obert per Vacances aquest dimarts. Ara mateix passen 3 minuts a 9:45 i és moment de traslladar-nos fins a Arenys de Mar i estrenar una nova secció. La farem cada dimarts al voltant d'aquesta hora i l'hem anomenat els productes de casa. De fet, voldrem conèixer productes a quilòmetre zero, productes que en aquest cas es fan molt a prop dels nostres municipis, i avui volem parlar de la Guineu Vintage. De fet, és una de les marques de qualitat de casa nostra des de fa més de 3 anys i aposten, com diu el nom, per productes de qualitat. Però anem a conèixer més de tot plegat d'aquest producte amb la nostra companya de Ràdio Arenys, la Marina Alaminos. Marina, bon dia. Sembla que la Marina no ens escolta en directe des d'Arenys de Mar. De seguida parlarem d'aquest producte de casa, d'aquest producte de qualitat que es troba a la riera d'Arenys de Mar, i ho farem amb els propietaris. És un petit comerç que tot just, ho dèiem, fa 3 anys que va obrir les seves portes, i en aquest cas volem, a través de la ràdio, tastar aquests productes de qualitat dins d'aquest espai dels productes de casa. De seguida connectarem amb la Marina des de Ràdio Arenys perquè ens expliqui aquest producte, però nosaltres us hem d'explicar que fins les 11 tenim molts continguts, i en aquest cas, recordeu que avui estrenarem també una nova secció dedicada a la cuina. Al voltant de 10:45 del matí farem una cuina a dues bandes, perquè parlarem d'amanides de
d'estiu, però a més també obrirem telèfons perquè voldrem que vosaltres, els oients, ens expliqueu des de casa com feu aquestes setmanes d'estiu, com les prepareu a casa. Entre totes les trucades sortejarem una cistella de supermercats Caprabo que realment val la pena aconseguir i que serà enviada directament a casa vostra, eh? O sigui, no us haureu de moure, directament us vindran a portar aquesta cistella Caprabo des del supermercat i fins a casa vostra. Això serà al voltant de 10:45 del matí. Nosaltres de seguida intentarem retornar a aquesta secció dels productes a casa. I mentre no podem connectar amb Arenys de Mar, el programa segueix i avui també estrenem una altra secció que porta per nom el nutricionista, eh? De fet, quan que ens trobem amb un estiu de totes anormal i que no podem mantenir les rutines de vacances d'altres anys, no són de cap manera raó suficient per relaxar-nos en un tema tan important com és el menjar i el beure, eh? És per això que hem previst, hem considerat interessant de crear una secció específica de temes de nutrició. Farem això cada dimarts, eh? Aquesta franja horària ens visitarà un especialista en aquesta matèria, el doctor Narcís Prat. El tenim als estudis de Ràdio L'Escala amb l'Abel Font. Abel, bon dia.
Molt bon dia, molt Carles, bon dia. Com anem?
Carles, com anem? Doncs molt bé, i tu?
Per aquí, anar fent.
Doncs, si et sembla, ens presentes el Narcís Prat, eh? El metge de L'Escala.
Doncs, sí, tant, en Narcís és metge, endocrinòleg i és expert en temes de nutrició. Bon dia. Bon dia, Narcís.
Hola, molt bon dia a tots.
Tot el que comentarem al llarg d'aquest estiu, en aquesta secció, es pot respondre, o quasi tot, amb la piràmide de l'alimentació saludable. Si respectem allò que ens diu aquesta piràmide, si l'entenem i si li fem cas, segur que millorarem la nostra qualitat de vida. Si més no, pel que fa a temes de nutrició. Comencem, som-hi doncs, Narcís, què és la piràmide nutricional o piràmide de l'alimentació saludable?
Sí, ja, això de la piràmide de l'alimentació, perdona, me retorna el so, eh?
A veure, intentarem fer-ho una mica...
A veure si solucionem aquest problema.
Narcís?
Molt bé, moltes gràcies. El piràmide de l'alimentació és una expressió, un diagrama, per entendre'ns, dels aliments que necessitem per cada dia per anar menjant. El que... Imagineu-vos una piràmide d'Egipte, perquè així tenim la punta, les coses que no hauríem de menjar mai, o pràcticament mai, i a la base tenim els aliments que són de menjar cada dia. Aleshores, ara ens hem donat compte que en aquesta base falten els fonaments. I aquests fonaments són el que, molta gent ja sap, que és l'activitat física diària, l'equilibri emocional, perquè és que hi ha molta gent, per exemple, que menja per ansietat, per menja per angoixa, després mantenir un balanç energètic correcte, no engreixar-se, no primar-se, que vol dir que la ingesta calòrica és massa baixa, tenir les tècniques culinàries saludables, perquè és que ja podem menjar molta verdura, podem menjar molta amanida, podem menjar molt peix, per exemple, aquí a l'Escala peix blau. Doncs, però és clar, si el fregim, el guisem, el rostim, fem molta aquest tipus de coses, doncs llavors el valor calòric i la forma de culinari de fer-ho, no, diguem-ne, no serà més correcta. I la cosa més important és l'aigua, i que per beure la beguda principal sempre serà l'aigua. Llavors, això són les bases d'aquesta piràmide, els fonaments d'aquesta piràmide d'aliments, i a partir d'aquí està estructurada per pisos, i cada pis representa un grup d'aliments que són els que necessitarem anar menjant. De la base són els que hem de menjar cada dia, els dos, tres primers pisos, i després els últims pisos són els que s'han de menjar de forma esporàdica.
Doctor Prat, bon dia.
Molt bon dia, Carles.
Queda clar que parlar de nutrició, ho deia, eh? Ara mateix no és només què mengem i què bevem, sinó que cal, no?, entrellaçar-hi recomanacions com aquests estils de vida, eh?, saludables, que ens fan millorar el nostre benestar. Ara bé, per avui ens hem plantejat un primer programa centrat en la fruita i la verdura, eh? Per què són tan importants com per ocupar aquest primer programa?
Ja, la fruita i la verdura, sobretot la verdura, està com despreciada també, com el tema pròxim que serà que parlem dels llegums. Són aliments que de la dieta pràcticament costa molt de menjar, i quan li dius a la gent que n'ha de menjar 5 racions al dia entre fruita i verdura, s'entén? Clar, diu que no es pot pas ser això. Però, esclar, moltes vegades el que tratem és que la gent mengi una ració de verdura cuita i una ració de verdura crua. La verdura crua són les amanides, i la verdura cuita pot ser qualsevol tipus de verdura cuita, o moltes vegades la gent se n'oblida que en els sofregits hi posem ceba, hi posem tomata, que això també és una forma de menjar verdura cuita, que serà amb un sofregit. Per exemple, per fer un macarrons podem fer la carn, o sigui, la carn tindrà sofregit, i llavors aquest sofregit ja seria una ració de verdura també cuita.
Que a vegades no se n'en compte, i ja estem afegint la verdura, per exemple.
Sí.
Sí, 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 sí. A veure, en la piràmide jo hi he vist, en Narcís, que diu que hem de menjar 5 racions de verdures i de fruites cada dia.
Sí.
Ostres, no és molt això?
No.
I com els hem de menjar?
Aviam, normalment aconsellem sempre la verdura, tal com us he explicat, una ració de verdura cuita i una ració de verdura crua. A més, fruites serien 3 peces al dia, que no són... 3 peces vol dir 3 racions, No, ara no penseu que tot un meló és una ració de fruita, no. Racions, que normalment una ració seria uns 150-200 grams de fruita neta, que, llavors es pot menjar de postres. També la gent que està sana, la gent que no té cap malaltia, la pot menjar a mig de matí o a mitja tarda. Moltes vegades, per exemple, gent que treballa fora de casa pot agafar un parell de tallades de meló, tallades i portar-se'ls i anar picant a mig de matí i mitja tarda. Però això no està aconsellat en els diabètics, perquè el sucre que porta la fruita fa pujar molt el sucre i llavors poden tenir problemes. En canvi, sí que la poden menjar sempre de postres. Llavors, molta gent el que fa és menjar una ració de fruita per esmorzar, una per dinar i una per sopar. I així ja tenim les 3 racions i 2 de verdura.
Doctor Prat, quins són els components que més beneficien i aporten al nostre cos la fruita i la verdura?
Home, bàsicament són les vitamines. La fruita porta moltes vitamines, porta minerals, i llavors ja depèn de porta sucre la fruita, que no és el que no porten les verdures, i aquestes vitamines, aquests minerals, són molt essencials pel nostre cos, s'absorbeixen molt bé. Sí que és veritat que porten també carotens, o sigui, la provitamina A, i porta vitamina C. Allò que recomanen sempre, doncs, això pels constipats, doncs un suc de taronja cada dia. Doncs és una forma de prendre vitamina C, que el kiwi també en té. I el sucre de la fruita, heu de pensar que, esclar, depèn del grau de maduració, tindrà més fruita, tindrà més sucre, tindrà menys sucre. El sucre que porta és la fructosa, també porta la sacarosa. La sacarosa no és res més que un sucre combinat de fructosa i glucosa que ve lligat, i se'n diu sacarosa, que és el sucre també de taula conegut. Això és el que porta la fruita, que en canvi no porta la verdura. I un respecte a la fruita, volia dir que el bocat, que no deixa de ser una fruita, però que té un 16% de greix. I el coco, que té un 60% de greix, i a més és l'àcid palmític, l'oli de palma, que diu la gent. I llavors aquest coco és el que hauríem de menjar amb molt poca quantitat. L'abocat sí, perquè porta olei, que és oli d'oliva.
Hauríem d'anar al tanto amb el coco, doncs.
Amb el coco, sí.
Doctor, jo tinc un dubte, també. A vegades hi ha gent molt entesa que diu és que s'ha de menjar fruita abans de l'àpat. No, que s'ha de menjar després de l'àpat. Què hem de fer amb la fruita? Abans o després de l'àpat? Què és millor?
Ja he dit que en els diabètics sempre s'ha recomanat menjar la fruita després dels àpats, perquè així l'absorció de sucre no és tan accelerada.
Els diabètics.
Els diabètics, sí. O sigui, la persona que té algun tipus de malaltia, per exemple, els diabètics, els que tenen els triglicèrids alts, han de menjar sempre la fruita de postres. Els que estem, diguem, els que no tenim cap tipus d'aquests problemes, podem menjar la fruita quan vulguem. La fruita engreixarà sempre per la quantitat de sucre que tingui, no per res més. I llavors, vull dir que engreixarà sempre igual abans o després de menjar. El que passa que l'absorció del sucre serà més lent si la mengem després.
I llavors, hi ha fruites millors i fruites pitjors? Una mica ja ens ho començaves a dir, però...
Sí.
Quines són les bones i les males fruites, si és que n'hi ha de males?
No, de males, no ho sé, de dolentes podria... No, de fruites no n'hi ha de bones ni de dolentes. Ni de verdures tampoc n'hi ha de bones ni de dolentes. Dependrà. Si és una persona sana, ha de menjar de tota classe de fruites. I quan diguem que una fruita són bones, això a nivell comercial ens rebenta molt, perquè quan posem les coses de moda, i aleshores s'ha de menjar d'això perquè va molt bé per... S'ha de menjar, com deia el meu professor de nutrició, i això m'ha quedat sempre al cap, el doctor Gonçal Lloberes, que en pau descansi, diu, sempre s'ha de menjar una mica de tot. Diu, perquè si quan alguna vegada ens diuen que això no s'ha de menjar, dius, veus, jo només em menjava una mica. I quan es diu, mira, s'ha de menjar d'això, dius, veus, jo ja em menjava una mica. Amb el qual, en nutrició, el que sempre demanem és que sigui una dieta molt variada. Perquè com més variada sigui una dieta, serà més equilibrada. Amb el qual, perquè, perdó, un moment, perquè hi ha aliments que tenen més contingut d'una cosa i d'altres que tenen més de l'altra. Llavors, si els combinem bé i anem menjant sempre una mica de tot, ho anem equilibrant.
Doctor, no tenim més temps, però ràpidament, amb una sola resposta, quina seria la millor verdura?
No, totes.
Totes,
el que acabo de, el que acabo de dir.
Totes, eh?
S'ha de menjar verdures de totes classes, de tots colors. Ah, això sí, és important. Els colors de les verdures, això vol dir que tenen antioxidants, com passa també amb les fruites. Però les verdures, per exemple, la tomata té licopè molt a sota la pell, i llavors per això se recomana, per exemple, pa amb tomata, sobretot aprofitar bé la tomata que queda enganxada a la pell, que és llanta.
Correcte, perquè són antioxidants, eh?
Que són antioxidants.
Molt bé, doncs.
I els sofregits també va molt bé.
Perfecte, doctor Prat, moltíssimes gràcies. També, Abel, gràcies. Nosaltres seguim, ara són 3:15. Abans no ho hem pogut fer per qüestions tècniques, però ara si ho intentem, anem fins a Arenys de Mar, a la secció Esprutes de Casa. Volem conèixer la guineu vintage. Què és això de la guineu vintage? Li preguntem a la nostra companya de Ràdio Arenys, la Marina Alaminos. Marina, bon dia.
Molt bon dia, Carles. Ara sí, després dels problemes tècnics, per fi som aquí a la guineu vintage, a la Riera d'Arenys, amb els propietaris d'aquest petit comerç. Un comerç que el 28 d'abril tot just va celebrar els 3 anys. Ells són l'Òscar Novell i la Laia Cimarro, i avui doncs, volem descobrir el camí que han recorregut per arribar fins aquí, i el camí, fins i tot a més, que encara els queda per fer. Des que vau obrir el negoci, que heu anat creixent físicament a la Riera, i ara ja treballeu amb notables marques d'arreu del món, locals també, en parlareu. Com neix el projecte de la guineu vintage? Òscar, Laia, expliqueu-nos una mica com neix això.
Hola, bon dia. Aviam, doncs neix a Berlín, nosaltres hem viscut bastants anys allà, llavors neix una mica allà amb el tema de la roba vintage. Nosaltres som col·leccionistes de roba dels anys 30 als anys 50, llavors allà neix d'una petita pàgina web que vam obrir allà per començar a vendre aquesta roba. Llavors quan vam tornar aquí a casa a viure aquí a Arenys, vam dir, bueno, ho seguim fent, però clar, el treball des de casa era una mica avorrit, o sigui, jo necessitava una mica de vida social, i d'aquí vam dir, doncs agafem un local i muntem una botiga de roba, que en aquell, o sigui, la primera era una botiga de roba vintage amb una mica de roba moderna, i ara és absolutament al revés, o sigui, ara és una botiga de roba moderna amb una petita secció vintage, que aquest any no l'hem pogut obrir pel tema del Covid i així, hem preferit no fer-ho, però neix bàsicament així.
Col·laboreu amb moltes marques d'arreu del món, però la vostra filosofia sí que és veritat que és no oblidar mai aquelles marques que treballen a pocs quilòmetres d'Arenys.
Sí, creiem que és molt necessari donar un impuls a tots els dissenyadors i marques petitetes que hi ha al nostre país. En el cas de la roba de dona ens és molt més fàcil, i realment avui en dia el 100% del producte de roba de dona és d'aquí. Vull dir, són des de Mataró, al Masnou...
Barcelona, Santa Maria Palautordera, vull dir, molts petits creadors que fan coses de molt bona qualitat, molt originals, a més, i a un preu superjust, i això és el que s'ha d'incentivar, no? La gent que conegui això, que, o sigui, que es deixi ja de que, oh, no, és d'aquí, és molt car, no, és que pots trobar coses molt bé de preu, molt xules, fetes per gent d'aquí des de, no sé, des de la il·lustració mateixa que portes a la camisa, l'ha fet la persona que fa la camisa, vull dir, crec que s'ha de canviar una mica aquesta mentalitat d'això de que si està fet aquí és car, no és així.
Òscar, Laia, bon dia.
Bon dia.
Dic, aquests darrers mesos la venda de roba online ha cobrat malauradament més importància que mai. No sé com ho heu notat tot plegat, tota aquesta situació de la pandèmia.
Bueno, amb el tema online, nosaltres és veritat que teníem la pàgina web on veníem la roba vintage, però això és una altra història, o sigui, no té gaire a veure ara ja amb la botiga que tenim aquí, però no teníem pàgina web d'aquí de la botiga d'aquí d'Arenys. I és una cosa que ja per Nadal ja vam dir, hauríem de fer alguna cosa, perquè hi ha molta gent que ja no és d'aquí del poble, és de Mataró, és de Canet, és de Sant Pol, que ens ve a comprar, i per Nadal sí que ens deien, hòstia, aviam si podeu muntar alguna cosa online, perquè així podríem mirar tot el que teniu i llavors simplement passar per la botiga a buscar-ho. I amb això del Covid, durant el confinament, sí, igual que nosaltres, molta gent amb la que hem parlat que té botigues i no teníem botiga online, amb el confinament ens hem animat a dir, doncs ara tenim el temps i anem a fer-ho. Llavors vam fer la pàgina, la botiga online de la botiga física, diguéssim, i ens va anar molt bé, o sigui, òbviament per un tema de necessitat que la gent no es podia desplaçar, però després la gent ha continuat fent servir la pàgina web.
Llavors, de fet veig que cas... fins i tot heu incorporat mascaretes, no?, amb teixit de proximitat, sí, al vostre catàleg, eh?
Sí, això és una de les coses que vam mirar, perquè vam veure que els clients també estaven com molt angoixats, molt preocupats, hi havia tantes opcions, i bueno, ens vam posar a internet a mirar una miqueta quins productes hi havien i així, i vam arribar a trobar unes mascaretes de l'empresa Ecopràctica, que estan fetes al Bages, i ells ho fan tot, des del teixit a la mascareta, hi ha una filosofia darrere molt semblant a la nostra, amb el tema de proximitat, i bueno, ens vam posar en contacte amb ells i ells van estar encantats que tinguessin un punt de venda aquí, i bueno, vam començar la col·laboració i fins a dia d'avui molt bé, la veritat és que la gent està molt contenta, són equivalents a un FFP2 i es poden rentar fins a 100 cops, i aquesta era la diferència, que nosaltres no volíem caure amb el tipus de mascareta d'aquesta de molt bonica, molt estampada, però que en certa manera no serveix de res, no? Exacte, llavors dèiem, ja que hem d'anar tapats, pues, almenys que ens protegeixi. I llavors vam creure, a més és un preu molt just, vull dir que hi ha preus desorbitats en el mercat i creiem que era un preu just per la necessitat i ja està. No hem de fer negoci d'una cosa que tampoc no és el nostre negoci en si.
Doncs Marina, escolta, seguirem de ben a prop els passos d'aquest petit comerç d'Arenys de Mar i també Òscar Laia, esperem que puguem celebrar molts anys més.
Obert per vacances, cada matí a la teva ràdio de proximitat.
Camí de les 10 del matí, nosaltres anem canviant de tema i, com sempre, a la recta final de la primera hora de l'Obert per vacances, busquem cada dia l'altra cara de la notícia, eh? Aquella notícia que moltes vegades pot semblar falsa i que no ho és. Com cada dia anem fins a Ràdio Tordera. Joan Martín, bon dia.
Hola, què tal, Carles? Bon dia.
Com estàs?
Doncs a punt un dia més, no? El sol segueix aquí en marxa, doncs l'Obert per
avui,
vacances
avui
també.
Avui fa calor, déu-n'hi-do, eh? 30 graus esperen. Sí. O sigui que és d'aquests dies que haurem de suar força. Escolta, què has trobat avui?
Vinga, doncs tenim tres temes per poder explicar-los, a veure si tenim temps de completar-los tots. Comencem, això sí, per una història emotiva, però que és ben diferent a potser una notícia que podríem explicar. Té relació, això sí, amb el coronavirus, les dues primeres que us hem preparat. Comencem, això sí, per la situació, no?, en què es troba aquesta epidèmia, en què malauradament moltes persones que ens han deixat doncs, estan aïllades, soles, en hospitals, de gent que es troben exactament amb la mateixa situació. Això sort així que l'escalf que reben per part dels sanitaris, que també doncs, s'hi deixa la pell durant moltíssimes hores, no substitueix segurament el somriure a la mà d'aquells que s'han estimat tota la vida, els éssers més propers. Ens fem ressò, això sí, del cas de Jihad al-Suati. És un jove palestí que va decidir escalar fins a la finestra de l'hospital on hi havia la seva mare malalta de coronavirus abans de morir. Això ho ha publicat el digital el NAS, ho va fer cada nit fins
cada
que la
nit.
Dona correcta, la seva mare va morir en aquest cas el passat 16 de juliol als 73 anys. Ho va fer cada nit, Carles, i a més ens expliquen que és del municipi de Betawa. Es va poder enfilar diverses plantes del Lebron State Hospital fins a arribar on hi havia els ingressats de la UCI i en concret a l'habitació on hi havia doncs, aquesta persona, la seva mare. El noi va poder acomiadar-se, va morir de coronavirus, com us dèiem, una més de les milers de persones que s'han mort a tot el món per aquesta letal malaltia.
Però almenys, mira, s'ha pogut acomiadar amb aquestes circumstàncies, eh?
Sí, sobretot el gest, no? La valentia de deixar-ho tot i jugar-se també fins i tot la seva pròpia vida en escalar aquestes plantes i arribar, doncs, mira, fins allà on era. No ha transcendit si la mare... clar, suposo que estava en una situació molt complicada, però el fet de poder compartir, no, una última mirada, un últim moment, no? Doncs bé, esperem que ell sí que ho va poder fer des de la finestra.
Joan, canviem de tema. On ens situem ara?
A Càceres, la població de Leitosa. No sé si la coneixes.
No tinc el gust, no.
Mira, poble de 700 habitants. S'ha prohibit menjar llaminadures i pipes a la via pública per evitar possibles contagis.
Què
això,
dius ara?
Sí, l'alcalde, en Juan Pedro Domingo, en el ban que van publicar la ciutat, doncs, és veritat que Deleitosa no pateix un rebrot important de moment, però...
Però què té a veure les geminadures i les pipes amb el coronavirus? M'ho expliques?
Bé, mira, segons ha demanat el mateix Batlle, ha demanat aplicar aquestes mesures per prevenció. Creu que si s'evita grups de nens menjant pipes o geminadures al carrer, es pot evitar també el contagi.
És més per aglomeració, que no estiguin en un banc, no?, menjant geminadures i pipes.
Sí, a més, hem de dir que és una mesura pionera, perquè d'altres pobles de la zona i de la resta d'Espanya fins i tot ja han començat a estudiar a veure si ho apliquen. De moment allà...
Home, hi ha pobles, jo sé que hi ha pobles a Catalunya, per exemple, que no pots menjar xiclet, que t'ho prohibeixen. Sabies això o no?
No ho sabia, Carles.
Sí. En algun poble de Catalunya està prohibit, en aquest cas, menjar xiclet al casc antic, perquè saps què passa? Que després queda el terra i queda tot el terra ja fiscós amb les restes de xiclet. Escolta, i anem a una tercera i darrera notícia.
Sí, això és una estampa d'una platja de fa pocs dies a Dongguan, a la Xina. Sorpresa de tots, hi van aparèixer milers de peus de porc crus que van arribar sonant a la sorra de la platja. T'ho explico perquè...
Però venien d'una cansaladeria?
No. Mira, venien de que feia poques setmanes un vaixell carregat amb peus de porc i altres elements... De...
Però estaven ja cuinats o no?
No ho estaven, estaven crus. Clar, la conclusió, la investigació que s'arriba a això, d'on van sortir aquests peus de porc, és precisament, doncs, això, per el tema de que un vaixell carregat s'havia enfonsat i el corrent de l'aigua, doncs, sembla que van portar-se aquests peus de porc i altres parts d'aquest animal cap a la platja. No sé, una estampa una mica...
Aquí la gran pregunta és què va fer la població autòctona d'aquest poble, perquè tu imagina't, això passa aquí a Catalunya i en veig tothom agafant els peus de porc i donant digues menjant peus de porc a casa.
Alguns mitjans diuen que, clar, que és veritat que és una de les platges que no té massa concurrència, però clar, l'estampa...
La imatge devia ser brutal.
Sí, sí, hi ha vídeos, o sigui que res, si algú té curiositat...
Que ho busqui. Que ho busqui,
exacte.
Joan, ho hem de deixar aquí, demà hi tornem amb més notícies curioses, com sempre, per acabar aquesta primera hora. Que vagi bé aquest dimarts. Nosaltres ho deixem aquí, tanquem primera hora, tornem a les 10 i 4 després d'aquesta pausa i de les notícies.
Obert per vacances, el magazín d'estiu de la xarxa. La xarxa de comunicació local.
Mira com neixen arrels de molècules i estels d'un punt insignificant. De llumins que fos del silenci silenciós, del més petit dels detalls. On és el foc? On és la llum? A l'horitzó, algú va fent senyals de fum. On és el lloc que viu tan lluny de l'endemà? Mira just al teu davant un desig que surt volant i fa en l'aire un cor de plom. Un segon per rumiar els mitjons que he de triar o el millor gos per un nom. On és el foc? On és la llum? A l'horitzó algú va fent senyals de fum. On és el lloc? De molècules i estels d'un punt insignificant. De llumins que ja s'han fos, del silenci silenciós, del més petit dels detalls. On és el foc?